Us donem la benvinguda a aquest programa sobre literatura, per a mirar a través d'un calidoscopi literari format per les mirades i les reflexions de cada una de nosaltres. Us proposem acostar-nos a la literatura des de tants punts de vista com en sigui possible.
Per gaudir de la literatura com a vehicle d'evasió i com a eina de reflexió, del poder i la força que té la paraula, per qui l'escriu i especialment pels qui la llegim, per alimentar l'esperit crític i ampliar horitzons de la ment. Nosaltres som la Clàudia Pòlloc i l'Aina Rusca, i a les vies de so, fent la seva màgia, l'Eli Arjona. Els últims mesos han passat ràpid.
Sí.
Xiu, xiu, xiu. I ja estem donant la benvinguda a la primavera i, per celebrar-la, hem pensat dedicar el programa d'avui a la natura.
Sí, que bonic, no?
Explorarem la profunda relació entre la natura i el moviment romàntic.
Però el romàntic no en plan Sant Valentí i Sant Jordi, saps?
Sinó el romàntic en plan gòtic.
Sí. Els romàntics veien en la natura un llenguatge universal ple de simbologia i emocions que connectava l'ànima humana amb el cosmos. No només la van fer servir com un escenari, sinó també com un reflex dels sentiments humans més profunds. La melangia, l'admiració, la passió i fins i tot el desig de transcendir la realitat quotidiana.
En aquest episodi, capítol, programa, descobrirem com els poetes, pintors i músics del romanticisme van saber captar aquesta essència, convertint la natura en protagonista de les seves obres. Parlarem de paisatges sublims, de boscos misteriosos, de mars tempestuosos i cims nevats. I veurem com aquests elements van esdevenir autèntiques metàfores de l'existència humana. Així que prepareu-vos per deixar-vos endur per la bellesa salvatge i l'emoció intensa del romanticisme. Comencem aquest viatge fascinant.
Per a mi, el romanticisme és una de les èpoques més fascinants i transformadores de la història de la cultura occidental. Eh? Paraules grans.
Sí.
De fet, això va ser el meu tema del meu màster. Aquest moviment es desenvolupa entre finals del segle XVIII i mitjans del segle XIX, un període marcat per profundes transformacions socials, polítiques i culturals. Per entendre-ho, hem de situar el romanticisme en un context de grans canvis. No? Comencem amb l'àmbit històric, que el romanticisme emergeix en un moment de revolució. Per una banda tenim la Revolució Francesa del 1789 i també després les guerres napoleòniques que alteren totalment l'ordre establert a Europa. Desafien les monarquies absolutes i donen lloc a noves idees i ideologies, no? Sobre la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Si et sona. Llibertat,
sí,
Egalité i fraternité. A la mateixa vegada, la revolució industrial comença a canviar la societat, no? Impulsa el creixement de les ciutats i transforma les condicions de treball, no només a millor. Això provoca una reacció en les persones intel·lectuals i artistes que volen trencar amb els valors de la il·lustració,
sí, sí,
de la raó i la racionalitat.
Exacte. I culturalment, el romanticisme suposa una revalorització de l'individu, la llibertat personal i de l'emoció. Els romàntics rebutgen la fredor de la raó il·lustrada i, en lloc d'això, celebren la passió, la imaginació i la subjectivitat. Es comença a idealitzar la naturalesa, considerant-la com un reflex de l'ànima humana i un espai de llibertat. A més, es tornen a recuperar els temes medievals, les llegendes, les tradicions populars i també una visió més nacionalista de la cultura. En certa manera es busca una identitat autèntica, no? Arrelada en el passat.
Sí.
Aquest moviment va influir a totes les arts transversalment. la literatura, com autors com Goethe, Byron, Victor Hugo, la música amb compositors com Beethoven, Chopin, i la pintura amb artistes com Caspar David Friedrich, i les seves obres, les obres de, en general tots, vull dir, no només les de l'últim que he esmentat, van reflectir una visió apassionada del món. És una reacció contra l'estructura rígida i racional de les anteriors èpoques.
La natura va tenir un paper fonamental en el romanticisme, no només com a escenari o element decoratiu, sinó com una font d'inspiració profunda i un símbol de llibertat, espiritualitat i autenticitat, per entendre per què hem de tenir en compte algunes de les idees claus d'aquest moviment.
En primer lloc, els romàntics veien la natura com un reflex de les emocions i l'ànima humana. En un moment en què les ciutats creixen i la industrialització altera la vida quotidiana, els paisatges naturals es converteixen en un refugi pels sentiments, on els individus poden escapar de la rutina i reconnectar amb el seu jo interior. En sona?
Mm-hmm.
Trobem paral·lelismes? Alguna mena de relació amb l'actualitat? A través de la natura, els romàntics trobaven un espai per expressar el que les paraules no poden descriure. I és una manera de canalitzar les seves emocions més profundes. Fins i tot, o sigui, les emocions, parlem des de l'angoixa o la depressió fins a l'èxtasi i l'eufòria, Vull dir, és tot el ventall.
A més, la natura està vista com una força divina o espiritual. En un context de secularització i crisi de les creences religioses tradicionals, molts romàntics troben a la natura una font de significats profuns. Filòsofs com Jean-Jacques Rousseau van defensar la idea de l'ésser humà en el seu estat natural, que l'ésser humà és bo i pur, i que les institucions socials són les corruptes que allunyen l'ésser humà bo de la seva veritable essència. Així la natura s'associa, no?, amb una innocència, simplicitat i la puresa de l'individu abans de ser corromput per la societat.
És curiós com parlen d'institucions socials com un ens abstracte, com si això no ho portés, o sigui, no estigués gestionat per homes, també.
Sí.
Oi?
Sí, sí, sí.
Els homes, l'home es corromp per un...
Vull dir, d'homes.
Sí, sí. Per una institució social. Sí. Ah, molt bé. Sí, els polítics, no? És que al final és la importància de les paraules, oi?
Sí, sí, és interessant, és veritat. Fem un primer incís musical i escoltem Die Forelle de Franz Schubert.
In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah im süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, und ich mit regem Blute sah sah die Betrogene an.
Ei, els temes clàssics sempre ens transporten a llocs remots, oi?
Sí, i és... nosaltres posem poca música clàssica.
Molt poca
podríem
música.
Podríem canviar.
Bueno, podríem... Queda poc, ja, de curs. Queda poc.
Algun altre dia
sí.
La posarem. Pel que fa a l'estètica, la representació de la natura en l'art i la literatura romàntica va ser un vehicle per explorar el misteri i la sublimitat de l'univers. Els paisatges pintats per artistes com Caspar David Friedrich, que jo tinc molt vist perquè als meus avis els agradava molt.
Ah.
I quan penso en l'art romàntic, hi ha un quadre d'ell que és el primer que em ve al cap.
Ah,
que és un senyor que el veiem d'esquenes mirant al mar.
Uh-huh.
És bastant...
Que va vestit de negre.
Sí.
Sí,
amb
un barret.
Diria que hi ha un arbre al seu costat. Sí.
A mi, sí.
Com sobre una
ara que has
roca
dit això...
o alguna cosa així. Sí. Mm. Doncs clar, aquí els paisatges no eren només escenes belles, no? Sinó que buscaven transmetre la grandesa i el poder de la natura, com també la petitesa i la fragilitat de l'ésser humà davant d'aquesta immensitat. I mira, aquest quadre que parlàvem,
sí.
No? A tu et passa quan vas a mirar el mar?
És,
que
clar.
Dius, uah, que immens i que petita sóc jo.
Sí, evidentment. Sobretot clar. Si estic a l'oceà, per exemple, Atlàntic, en
sí.
Comptes del Mediterrani.
Ah.
El mar vist des de les caletes del Mediterrani,
mm-hmm.
Per mi té una dimensió molt gran, també,
sí.
Però les vegades que l'he pogut veure des de la banda dels oceans, mm-hmm. Atlàntic o Pacífic, que he tingut la sort de poder-ho fer, encara la sensació és més bèstia, perquè hi ha el tema de les marees, hi ha el tema
sí.
De vigila, no te quedis aquí perquè l'aigua
sí.
Puja... I les platges són molt més llargues, per tant no és una caleta que queda com un marc de foto,
sí.
Sinó que...
Sí, sí.
Bé, per mi els oceans...
Sí. O també el punt on es troben dos oceans.
Això no,
jo vaig
no
estar a Sud-àfrica i es veu, i
sí.
És brutal. Clar, i tornem al tema,
tornem
no?
al tema, perquè ens desviarem i parlarem dels oceans del planeta Terra.
Però bé, amb només aquest exemple no, del quadre i com ens sentim nosaltres, ja es veu no, que aquesta visió de la natura subratlla el contrast no, entre la calma tranquil·litzadora d'alguns paisatges i la força immensa sí. D'altres, no, com ara tempestes, muntanyes salvatges...
la neu, no?
Sí, que posa en un primer pla la lluita de l'individu contra forces més grans que ell mateix.
Clar, aquesta fascinació per la natura també està vinculada amb el creixent interès pels paisatges nacionals.
Sí.
Per exemple, més enllà de la nostra realitat, Montserrat, no?
Sí.
Com a símbol. És que, clar, no hi és un altre Montserrat al món. Bueno, o poder el trobaríem, però a mi no em sona, sí. No? Els romàntics volien connectar amb les arrels històriques i culturals dels seus països. I la natura es convertia en una metàfora d'aquesta identitat autèntica i primitiva. La naturalesa representava així l'essència de la nació, un lloc d'origen i de connexió profunda amb el passat. Mm. Ara em ve el cap al Canigó, també.
Sí.
I tenim una cançó molt nostrada que es diu Muntanyes del Canigó. No sé
sí
o no? O sigui,
sí, sí.
Ve una mica... Això és el
sí.
Tema de què estem
sí.
Parlant, oi?
De fet, quan anem a Alemanya amb cotxe, quan tornem i veiem del lluny el Canigó,
veus?
I és com...
Oh,
ja estem
arribant
a casa!
És que són símbols,
sí,
però
sí.
Que... I així veiem que la natura en el romanticisme, i avui en dia també, va ser molt més que un simple tema artístic. Va ser un símbol de llibertat, una font d'inspiració emocional i un reflex de la cerca de significats més profunds en un món de transformació. La seva relació amb l'espiritualitat, l'individualisme i l'autenticitat va ser clau per comprendre el pensament i l'estètica romàntica.
Els romàntics creien que els paisatges, amb les seves diferents formes i dinàmiques, podien expressar sentiments profunds i complexos i servir com a miralls de l'ànima humana. Així, les tempestes, els paisatges idíl·lics, les muntanyes o els mars tempestuosos no eren simplement elements naturals, sinó representacions simbòliques dels estats emocionals i psicològics.
Per exemple, les tempestes. Sovint s'utilitzaven per evocar les emocions de caos, d'ansietat o de conflicte intern. En art i literatura romàntica, art entenem com la disciplina d'arts plàstiques, una tempesta violenta pot reflectir una lluita emocional, una passió incontrolable o fins i tot la desesperació de l'individu davant d'un món que sembla estar fora de control. La força desmesurada de la natura s'associa amb els sentiments més intensos i desbordants, com la ira, la tristesa profunda o la desesperança.
I realment no cal un programa de ràdio o uns estudis de literatura per entendre això, no? Que és com bastant visual i ho podem tocar bastant fàcilment.
Sí, el símbol de la metàfora és bastant evident.
A l'altra banda, els paisatges idíl·lics, amb camps tranquils, boscos serens i rius amb calma, expressen una sensació de pau interior, d'harmonia amb el món i d'equilibri emocional. Aquest tipus de paisatges s'utilitzaven sovint per simbolitzar moments de reflexió íntima, amor, esperança i bellesa simple. Per als romàntics, aquests llocs tranquils eren espais on l'individu podia trobar la serenitat en la seva pròpia natura i a vegades connectar amb la bellesa i l'ordre universal.
Les muntanyes, un altre. El que dèiem abans.
Sí.
Amb la seva majestuositat i alhora amb la fredor inabastable. Allò dels cims nevats, oi?
Sí.
Les neus perpètues. Simbolitzaven l'altitud de les emocions humanes, la grandesa, l'aïllament, però també la recerca d'una veritat més profunda. Pujar una muntanya es podia entendre com una metàfora de l'esforç per aconseguir alguna cosa impossible o la lluita contra els propis límits personals. Les muntanyes també evocaven sentiments de subliminitat i una experiència d'allò immens i vertiginós que sobrepassava l'enteniment humà.
Els mars tempestuosos, finalment, eren símbols d'emocions conflictives, de la profunditat de l'ànima humana. Els romàntics sovint associaven l'oceà amb el misteri, la infinitud i la força desmesurada de les passions humanes. Els mars agitats, no? Poden simbolitzar els desitjos no complerts, l'angoixa existencial o el sentiment de perdició, però també la recerca d'una llibertat absoluta. A l'altre extrem, l'oceà tranquil podia reflectir un sentiment d'espiritualitat o una cerca de llibertat en pau. I ara et dic que tinc ganes de tornar a llegir alguna novel·la romàntica i fixar-me, saps? Potser la Frankenstein i fixar-me realment en els paisatges, perquè crec recordar que es parla força dels paisatges.
Sí, i les desventures del jove aquest Werther.
Sí.
També.
Sí, sí.
És que a mi parlo de romanticisme i veig en Werther allà. El senyor Goethe. Molt turmentat. Perdó. Ja sabeu que ens agrada parlar en profunditat de metàfores. I la primavera és una de les metàfores més potents i recurrents en la literatura romàntica, ja que encapsula la dualitat de la vida humana, la renovació i la bellesa efímera, l'esperança i la transitorietat. Ai, no sé. La primavera és vista com un temps de renaixement, de connexió amb l'amor i la naturalesa, però també porta ella una certa melancolia, un record de fragilitat de la vida. D'una banda, la primavera simbolitza la renovació i el renéixer de la natura. En moltes obres romàntiques, aquest període de l'any s'associa a l'esperança i a l'optimisme. La natura torna a florir després de l'hivern i els humans, com les plantes, es veuen impulsats a viure novament amb energia i desig. El temps de la primavera invita al desig de canvi, a l'amor, a la passió, on tot sembla possible i ple de promeses. Però alhora, La transitorietat de la primavera també hi és present. Tot allò que comença a florir serà, inevitablement, arrasat pel pas del temps.
Uf! Aquesta visió de la primavera com una metàfora de la fugacitat, no?, i de la melancolia troba expressió en diversos autors romàntics que centren en la bellesa efímera i en la inevitabilitat del pas del temps. Un dels exemples més clàssics el trobem en William Wordsworth, amb el seu famós poema I Wandered Lonely as a Cloud, que també es diu Daffodils a vegades, en què la primavera representa tant l'alegria com una visió melancòlica del pas del temps. No, tant l'alegria com també una visió melancòlica del pas del temps. Aquí la bellesa efímera de les flors de narcisos també porta la sensació de solitud i de distància temporal. I he pensat que ho llegeixo en anglès.
Mm-hmm, sí.
Una part. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude.
Mm-hmm.
Ai, que, no? Que és un moment molt fugaç d'aquesta bellesa. I aquesta visió, no?, dels moments de bellesa efímera es veu també en les obres del francès Alphonse de Lamartine, com en el poema Le Lac, el llac, on la primavera evoca l'amor i la joia, però també la pèrdua de la melancolia de tot allò que ha passat. Ho he practicat en francès, a veure si em surt bé.
Jo no et podré jutjar perquè no en sé de francès.
Autant, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.
Mm-hmm.
I en aquests versos, Lamartine demana al temps que s'aturi per poder gaudir d'un moment d'amor, però alhora reconeix, no?, la fragilitat i la transitorietat d'aquest moment perfecte. I aquí també hi arriba Faust, no? Faust, yeah, que també hi ha bastanta part de primavera, i que la clau de Faust és que no pot dir atura't moment.
Completament.
No? Que ets el moment perfecte i aquí estic feliç. Exacte. I em vull quedar.
Sí. I en la literatura catalana, que és la part que em toca...
Sempre, sempre.
Poetes com Jacint Verdaguer, que aquí tenim un gran carrer en aquest municipi, sí, amb el seu nom, també van explorar la primavera com a símbol de la renovació i de l'esperança. En el poema... Justament, la primavera, Verdaguer canta l'arribada de la nova estació amb una imatge vibrant de la natura que desperta. I diu així: la primavera ja ve, i les flors del camp floreixen, i els ocells amb les ales, a les branques del bosc on es posen. Però, com a tot moviment romàntic, també hi ha un lloc de transitorietat, en aquesta imatge, el canvi de les estacions i tot el que porta a la floració recorda que res és permanent.
Mm-hmm.
Un altre exemple de la influència de la primavera com a metàfora de l'amor i la fugacitat el trobem en Joan Maragall.
També tenim carrer.
Sí, i que en alguns dels seus textos també reflecteix aquesta dualitat entre la joia i la tristesa que la natura provoca en l'ànima humana. En resum, la primavera com a metàfora en la literatura romàntica. És un símbol potent que evoca la bellesa efímera de la vida, les emocions renovades i l'esperança, però també la melancolia i la transitorietat dels moments més vells. La natura és vista com una representació de l'ànima humana, amb les seves lletres d'esperança, però també de record i de reflexió sobre la fugacitat del temps.
Que bonic! És bonic i trist i tot alhora.
Sí, però sempre diem, no? O sigui, si tens la sensació que el temps passa ràpid, vol dir que et passa bé.
Sí, sí.
El que passa que no tenim, no ens parem a plorar sobre quan estem bé.
No ens
és veritat. Ens aturem quan les coses no van bé.
Sí.
Si quan estàs bé decideixes aturar-te i fer allò de gaudir.
Sí, la gratitud.
Sí, sí. Dius, ostres, que bé que estic.
Sí.
Com quan estàs molt tip,
sí,
encara que no estiguis tip, no? De dir que estàs en un moment bé,
sí,
no ens passaria tan ràpid la sensació del temps.
Sí, ho podríem fer més sovint. Doncs, arribat al moment per la segona pausa musical i espero no fer-ho molt malament. Escoltem Saiglopur del grup islandès Sigur Rós. I per concloure aquest viatge pel romanticisme, no podem evitar pensar en com aquesta connexió emocional amb la natura segueix sent vigent avui en dia. Ja ho hem anat dient també, no?, durant el programa.
Sí.
En un món marcat pel ritme frenètic de la vida urbana, la digitalització i el constant soroll, potser mai com ara hem necessitat recuperar aquella relació profunda amb l'entorn natural. Yes. Els romanticistes van veure la natura com una...
Romàntics, no?
Sí, no?
Com es diria en català, romanticistes?
En anglès és romanticist, sí, perquè és diferent a romàntic.
No, però jo crec que... Bueno, ara tinc dubtes. Perdona.
Aquella gent van veure la natura com una font de refugi, de reflexió i d'inspiració. Una font on l'ànima humana podia trobar pau i també reconèixer les seves emocions més profundes.
En un temps on el desig de control i la manca de connexió amb el nostre entorn esdevenen preocupacions que van creixent, potser tornar a la natura i entendre la seva transitorietat, és a dir, no només que s'acaben cicles, sinó que és cíclica, la bellesa, el misteri, ens pot ajudar a tornar a trobar l'autenticitat de les nostres pròpies vides. En aquesta recerca d'un equilibri perdut, la natura no només ens ofereix paisatges tranquils o poderosos, sinó també una saviesa profunda que ens parla de l'espera, de la paciència i de l'acceptació del pas del temps.
Gràcies per escoltar-nos i deixar-nos ampliar aquest calidoscopi literari de mica en mica, de programa a programa. Si ens voleu deixar les vostres impressions, ho podeu fer a l'adreça de correu electrònic calidoscopiliterari@gmail.com.
Gaudiu de les reflexions i de les bones converses, amb calma i tendresa.